Sant Cugat a fons, especial Diada de Sant Jordi.
En què el protagonisme se l'emporten els llibres, les roses i tants altres productes vinculats a aquesta celebració, a aquesta festa tan nostra. Quina millor manera de començar la setmana que amb aquesta festa de Sant Jordi, que com cada any ens aplega a tots des de primera hora del matí aquí a la plaça d'Octavià, on les paradetes ja estan totes en marxa, on també hi ha gent que s'hi ha acostat per tenir, ser els primers, bàsicament, a començar a remenar entre totes aquestes piles de llibres que avui seran els grans protagonistes, juntament amb els seus autors, en aquesta jornada tan, tan i tan especial per nosaltres. Avui l'equip del Sant Cugat a Fons, ja sabeu, us ha preparat un menú molt especial, protagonisme, evidentment, per al món de la literatura, per al món de la cultura, per al món de la música, també. 3 hores de programa especial en directe, des de la plaça d'Octavià, amb tot l'equip a punt. Començarem aquesta primera hora amb una entrevista al director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat sobre el concert de Sant Jordi que hi ha previst per aquest vespre. També us hem preparat en aquesta primera part del programa una tertúlia sobre un dels fets que sembla que estan arrelant més, sobretot a la nostra ciutat, i és que segur que sabeu i coneixeu d'algú que hi ha participat els últims temps en algun taller d'escriptura. A Sant Cugat hi ha força oferta. Hi ha tant alumnes com professors que protagonitzen aquests tallers d'escriptura. Doncs avui explicarem com funcionen, què es fa i quins són els resultats. I ho farem amb testimonis de primera mà. També parlarem de la literatura infantil amb protagonisme clarament santcugatenc, parlant dels petits contes gegants de Sant Cugat amb el seu autor. Així tancarem aquesta primera hora del Sant Cugat a Fons. A la segona ens n'anirem fins a la paradeta del Rotary Club Sant Cugat. Allà trobarem el nostre company l'Àlex Palomar, perquè hi ha un company de la casa, l'artista, el pintor Lluís Ribas, que avui presenta i també posa a la venda el seu nou llibre que recaptarà fons per comprar les vacunes contra la polio. Entrevistes a autors de Sant Cugat. Ja sabeu que en el magazín Sant Cugat a Fons tenim un espai dedicat al món de la literatura i al llarg de cada setmana donem veu a tots els escriptors santcugatencs, escriptors de casa nostra, que acaben de presentar el seu últim treball. Al llarg del curs n'han passat uns quants, però clar, impossible que passin tots, perquè hi ha moltíssims autors, molt treball literari a casa nostra. Per tant, avui recuperem algunes de les entrevistes que al llarg d'aquest curs ens havien quedat una miqueta fora del nostre espai. També sabrem quina és l'opinió del gremi de llibreters a través de la connexió que tindrem amb la seva presidenta, la Maria Carme Ferrer, en aquesta segona hora de programa. I tancarem amb l'actuació musical de Frank Montasell. Això serà al voltant de 3:15 del matí. Per la part final hem deixat la traca del programa del Sant Cugat a Fons. També ens visitarà abans la tinenta d'alcalde de Cultura, la Carmela Fortuny, per saber com es respira i com es viu la celebració des de l'administració, des de la responsabilitat de la tinença d'alcaldia de Cultura. I tancarem amb el concurs de microrelats, parlarem i donarem, que és molt important, el nom dels guanyadors després de la reunió del jurat la setmana passada. I com no, punt final per aquesta diada de Sant Jordi, pel que fa al Sant Cugat a fons, amb clau musical, amb l'actuació del duet Cauer i Rica. Tot això és el que us hem preparat per avui, en aquesta jornada en directe, aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià, però sense perdre més temps, ens n'anem molt ràpidament a veure què es cou, com s'està respirant aquest ambient a la plaça, amb un dels punts d'aquest centre neuràlgic de la celebració de Sant Jordi. Tenim el nostre company, l'Àlex Palomar, a veure si el tenim a punt, i des d'on ens parla l'Àlex. Àlex, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme, i primer de tot, feliç Sant Jordi. Som al bell mig del cor de Sant Cugat, a la plaça d'Octavià, ben a prop també de l'estudi de Cugat.cat, i ara mateix a les 10:10 del matí, doncs la veritat que la ciutat fa goig. Podem ja començar a disfrutar d'un dia especial, com és avui aquest 23 d'abril, i un ambient, com hem dit, ja amb carrers amb galanats, en aquest cas la plaça d'Octavià, que és ple de gom a gom ja ben aviat al matí, i podem veure paradetes de tots els tipus, des de llibres, paradetes d'entitats, on es promouen activitats solidàries, però també d'altres, com pastisseries que venen els seus productes, o d'altres tipus. Recordem que avui és dia laborable, és dilluns, però tot i així la gent no ha tingut por, ha sigut valenta i ha sortit als carrers per disfrutar d'aquest dia. De moment, podem dir que gent de totes les edats no hi ha, perquè recordem, com hem dit, és laborable, els nens encara són a les escoles. La temperatura és molt agradable, tot i que encara hi ha una mica de núvols, esperem que el cel estigui més clar i el sol surti, doncs la temperatura és molt bona. I com hem dit, paradetes de tot tipus. Doncs mira, ara ens veurem cap a una paradeta de roses, on ens explicaran una mica què és el que fan. Hola, bon dia. El teu nom?
Laura.
Explica'ns, Laura, des de quina hora sou aquí ja muntant la parada? Ells estan plantats al bell mig de la plaça d'Octavià.
Hem vingut sobre 7:45 o així, a començar a muntar.
Quina és la previsió de roses que feu per un dia com avui?
De quantes en vendrem?
Sí.
Nosaltres n'hem comprat unes 300 i esperem que a la tarda vagi millor quan la gent acabi de treballar, perquè el ser dilluns no és molt bon dia per vendre al matí.
Bueno, creus, eh? Hi ha ambient, no, a la plaça?
Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, però jo crec que a la tarda
Veig roses només d'un color. Aquest any hi ha hagut més demanda d'altres colors o què?
Sí, m'han preguntat per les grogues i jo suposo que serà un dels colors que la gent busqui més.
Perfecte, Laura, doncs moltes gràcies i a veure si hi ha sort en aquest dia i disfrutem tots junts.
Moltes gràcies.
Gràcies. Ara ens mourem també cap al celler de llibres, que és una altra paradeta, que hi ha també al vell mig aquí a la plaça d'Octavià, i ens mourem cap a un córner que és molt especial. Un córner molt especial, doncs per què? Perquè només hi ha autors santcugatencs. En aquest cas hi ha autors santcugatencs, parlem amb el director, no? En aquest cas, el que mou tot això. Bon dia.
Hola, bon dia.
El teu nom?
Pablo Jiménez.
Explica'ns una mica en què consisteix aquest córner del celler de llibres.
Pues mira, hem decidit, per potenciar els autors locals, que pensem que és molt important que tinguin visibilitat i que es donin a conèixer, perquè hi ha molt bons autors de Sant Cugat que ningú coneix, sí, el Víctor Alexandre o Alejandro Paloma, sí, perquè ja porten temps, però hi ha una sèrie de veus noves que pensem que hem de donar-li sortida i hem volgut fer un raconet que, a més, ells s'han ofert a que qualsevol que compri els seus llibres, la setmana que ve els hi poden dedicar i signar, i així es pot fer amb més calma.
I ja mirant els gèneres en general, quins gèneres són els menys demandats aquest 2018?
Bueno, aquest any el tema de l'assaig polític està picant molt, molt fort. Evidentment, la novel·la més clàssica, la literatura en general, també funciona, però jo, si hauria de destacar alguna cosa, probablement aquest any seria l'any de l'assaig polític.
Hi ha algun autor en concret que sigui la demanda més massiva aquest any també?
Pues Jordi Borràs amb el Dies que duraran anys, per una banda, i després, pues bueno, Víctor Alexandre també està funcionant molt, molt bé, el Bassas, Antoni Bassas amb el Bon dia són les 8, sí, és un any com molt d'assaig.
O sigui, també tenim els santcugatencs entre aquests autors, no?, amb més demanda.
Sí, 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 i tant, i tant. Més el Víctor porta venent moltíssim, i l'Alejandro ara està arrencant, que també està sortint molt, molt fort, al cap i a la fi li han donat el Premi Nadal.
Perfecte, Pablo, doncs moltes gràcies i a disfrutar d'aquest dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bona diada.
Bona diada. Repassem, hem passat per un estanc de roses, de llibres, però també hi ha pastisseries. En aquest cas, la pastisseria Saba també l'hem pogut recórrer, i és que ofereixen productes molt variats, com ara galetes de dracs, princeses i cavallers, que han agradat molt als nens. La vessant solidària també és molt important en un dia com avui, com hem dit. Hi ha entitats de tot tipus, per exemple, Oxfam Intermón he pogut veure, Amnistia Internacional, de tots tipus, totes les entitats estan representades aquí a la ciutat. Mira, ara mateix em creuen davant meu nens que surten de l'escola, fent una excursió, suposo, tots ben lligats amb les seves professores, i com hem dit, tot tipus de protagonistes, llibreters, pastissers, gent que ven roses, i sobretot la gent, que és la principal protagonista, que fa que tot això avui sigui un dia de festa i celebració, on la cultura és el principal protagonista d'un dia tan bonic, Carme.
Ho acabes de dir. Mira, i el sol comença un altre cop a sortir. Ja ens deia la previsió meteorològica, seria un matí una mica enteranyinat, el sol s'amaga, torna a sortir, de fet ara ja està lluint, però no patiu, que avui el dia acompanyarà, sobretot a la franja central del dia, i segur que gaudirem també de la caloreta. Doncs gràcies, Àlex, per aquesta primera comunicació, i ara continuem aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià, recordant que sempre per Sant Jordi, des de ja fa anys, l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat també ens ofereix el seu tradicional concert. Ho farà al Teatre Auditori a partir de les 9 de la nit. És una entrevista que us ha preparat la Clara Verdagí.
L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ofereix aquest dilluns el tradicional concert de Sant Jordi al Teatre Auditori, amb un repertori que aposta per la música de tres grans compositors catalans dels segles XX i XXI. Avui tenim al telèfon de Cugat.cat a Josep Ferrer, director de la Simfònica, que ens explicarà amb què ens sorprendran aquest any. Bon dia, senyor Ferrer.
Bon dia.
Quins són aquests tres compositors i què té d'especial la seva música?
Mira, l'obra més important és una cantata de Salvador Brotons, que és el mateix compositor que també és director, farà director de l'orquestra en aquest concert d'avui, i d'aquesta cantata és una obra monumental, que és per solistes, per cor i orquestra, i la cantata és res més que explicar una història. És com una espècie d'òpera, però sense escena, no? Diguem-ne, és un dels personatges, i aquesta història està dedicada al record de Ramon Llull, el filòsof i escriptor català, que va ser el 700 aniversari de la seva mort. I aquesta obra nosaltres la vam interpretar també amb el mateix Salvador Brotons a la Sagrada Família fa un parell de setmanes, i ara la presentem aquí. És una obra, ja dic, que és monumental, una obra que dura absolutament espectacular, és música del segle XXI, feta ara fa molt poc, i a més tenim soprano, contralt, tenim el cor de Cambra Sant Cugat i el cor de Polifònica de Puig-reig, que són cors de tots són artistes de molt de prestigi. I bé, ara estem molt il·lusionats amb aquest concert, perquè realment sorprendrem a la gent. Les altres obres, aquesta obra és una obra que dura uns 40 minuts, és la segona part del concert, i la primera part del concert hem completat amb dos compositors catalans, que un és el Joan Lamot de Grignon, que és un compositor com el gener del segle XX, molt apreciat també, amb una música molt romàntica, molt d'aquesta que arriba. I l'altre és el Manel Oltra, que també és un compositor que és poc conegut, però que és de molta categoria. És un poema simfònic sobre temes de l'edat mitjana. És un concert molt, 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 molt gran, des del més gran que hem fet últimament, i jo penso que el públic s'ho passarà molt bé.
I d'aquestes tres peces, quina serà la que obrirà? Perquè la que tancarà serà la cantata.
Exacte. A la primera part fem les dues, el Manel Oltra, un poema simfònic que es diu La Dimara, i la música romàntica del Joan Lamot, i la segona part és quan surten els cors, surten la soprano, la Maia Planàs, el baríton, el germà de la Riba, i llavors hi ha el narrador també, que és la mateixa Neus Dalmau, que és la que va ser l'encarregada de fer el llibret sobre aquesta, sobre aquest resum històric, diguem-ne, no, sobre la vida del Ramon Llull, on passa per diferents episodis de la seva vida. Vull dir que la música és molt apropiada perquè es va fer alegories a sota el cant de la Sibila, sota de melodies del català del Llibre Vermell de Montserrat. El Llibre Vermell és una de les, és, diguem-ne, la primera partitura, diguem-ne, que s'ha trobat de, amb lletra catalana, sí, en català. És, llibre, és un llibre que té les tapes vermelles, que està a Montserrat, que és del segle XIII-XIV, i allà doncs, també hi ha melodies aquí. Vull dir, és una cosa molt, molt ambientada amb l'època, i, però amb uns efectes especials, diguem-ne, molta percussió, molt de ritme, molta energia, tot plegat.
Creus que és un concert que pot gaudir tota la família, amb el que m'has estat explicant ara?
Sí, jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, perquè la primera part, diguem-ne, és música més, així, més explicativa. Per exemple, el primer poema sinfònic és sobre l'època mitjaval, que representa com un combat de cavallers i que, doncs, bueno, hi ha un moment de la lluita, dels ferros i tot això. I la segona part, jo crec que és espectacular amb el sentit aquest de la quantitat de gent que hi ha a l'escenari, de les coses que passen, del que s'explica, perquè hi ha un narrador que va explicant i aleshores va passar això, va passar l'altre, i llavors, pam, surt el Ramon Llull, que és el baríton, i, bueno, explica la situació, el cor que fa de poble, que crida, que no sé què. O sigui, és molt, diguem-ne, molt visual, diguem-ne, molt cinematogràfic. Es diu Cantata de Randa, perquè Randa és la muntanya d'allà a Mallorca que es va retirar el Ramon Llull quan va tenir l'inspiració i començar a fer el Llibre de la Sabidoria, aquelles coses que va fer ell, i explica tot això, no?
I amb aquesta única peça, entre el cor,
sí,
la sinfònica,
sí.
Quanta gent hi haurà dalt de l'escenari?
Aquesta peça, mira, nosaltres l'orquestra serem 60 i escaig, i el cor també són més de 60, llavors són més de 120, llavors hi ha la narradora, en aquest cas, el soprano, el baríton, vull dir, són, no sé, més de 120 persones a l'escenari.
I a banda d'aquest homenatge a Ramon Llull, les altres peces s'han escollit per algun motiu relacionat amb Sant Jordi o perquè expliquin alguna història?
Mira, les altres peces s'han escollit perquè, mira, la música catalana té un compositor de molta vàlua i, malauradament, diguem-ne, després del túnel del franquisme al segle XX, músic, i a més ser català, no donava gaires probabilitats d'èxit. Llavors ja tenim un cas bastant dramàtic a la cultura catalana, i és que hi ha molta música de molta categoria, molt ben feta, de grans compositors, que fins i tot no estan ni editats. És a dir, que estan en manuscrit, tal com se van escriure, i a nosaltres ens agrada, doncs, reivindicar, doncs, això, que hi ha grans compositors amb obres que s'interpreten molt poc, i per això ens agrada, doncs, sempre que puguem posar compositors catalans, i en aquest cas, doncs també ho hem fet, no? Vull dir, són dos compositors absolutament importants i que malauradament, doncs, les seves obres no s'interpreten el que s'haurien d'interpretar donada la vàlua d'aquestes composicions, no? I ens agrada posar el nostre granet de sorra i després poder gravar aquestes obres i poder-les tenir, doncs, no sé, per difondre-les, per donar una mica de suport, diguem-ne, als nostres compositors que s'ho mereixen, no? I el dia de Sant Jordi, diguem-ne, és un dia bastant tradicional en aquest sentit de fer programes, com a mínim nosaltres ho fem, programes que siguin de compositors catalans en general. I en aquest cas hem agafat...
catalana lligada, sí, a la història de Catalunya o de compositors catalans.
Sí, això mateix.
I senyor Ferrer, de tot el que hem estat parlant fins ara,
sí,
sota el seu punt, sí, de vista, què creu que és el que captivarà més el públic de Sant Cugat?
Jo crec que agradarà, jo crec que la cantata realment és el que sorprendrà per la grandiositat i per la seriositat de la composició. Vull dir, és una obra, ja et dic, és una obra molt important, és una obra que té, necessita una plantilla d'orquestral molt, molt gran, i a explicar la història també enganxa molt, no? Perquè va seguint la història, i com que tota aquesta història està, en el fons és com una pel·lícula, no? T'explica la història, llavors la música ho acaba de rodonir. Jo crec que això sorprendrà. A part, el tema solistes, cor i orquestra, és un tema que no és molt, que no hem fet molts concerts amb aquestes característiques, i tenim un cor molt bo, que és el cor polifònic de Porreig, també amb la col·laboració del cor de cambra Sant Cugat, dirigit per Albert Santiago, i bé, ja penso que això sorprendrà i agradarà molt, penso.
Doncs esperem que el concert de Sant Jordi d'aquest any torni a ser tot un èxit, que segur que sí, i moltes gràcies per atendre'ns, senyor Ferrer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Viu el Sant Jordi des de la plaça d'Octavià amb Cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine el 12 de maig al PortAventura. Posa't la gorra.
Compra la gorra amb l'entrada gratuïta a PortAventura trucant al 977-2287-12 o mitjançant afanoc.org. Organitza Afanoc, Associació de Nens amb Càncer.
És diumenge al vespre, la jornada esportiva ja ha acabat i ja només queda a l'horitzó el soroll del despertador que estrenarà una nova i dura setmana. No! Encara queda la traca final del cap de setmana, amb tots els protagonistes de la jornada esportiva, el repàs dels partits, les classificacions i, sobretot, una gran dosi d'energia. Tot a l'Esport en Marxa, de 8 a 9, al 91.5 de l'FM i a Cugat.cat.
¡Vamos, Tatami! ¡Fuerza y confianza! ¡Vamos, Tatami! ¡Fuerza y confianza!
Sant Cugat a fons, especial Diada de Sant Jordi.
3 són les que tenim aquí a la plaça d'Octavià. 3 convidades i la conductora d'aquesta tertúlia, l'Eva Garrido, que la tinc aquí al costat preparada per explicar-vos tot allò que necessiteu saber dels tallers d'escriptura. Què són? Per què serveixen? Qui hi participa? Doncs de tot això tindreu resposta ara mateix i de primera mà. Us deixo amb l'Eva Garrido.
Doncs efectivament, Carme, com deies, aquest Sant Jordi m'he proposat a portar als oients que coneguin doncs, totes aquelles persones doncs, que a part de ser amants de la lectura, també són amants de l'escriptura i que s'interessen doncs, per aprendre a escriure. I no només per aquelles persones que s'interessen per aprendre a escriure, clar, per aprendre d'haver-hi un professor o una professora. I també parlarem amb aquelles persones doncs, que són professors i professores dels tallers d'escriptura i que ens expliquin una mica com es forja un futur escriptor. Avui aquesta tertúlia, com deia la Carme, tot dones avui aquesta taula. Jo estic encantadíssima. Ens acompanya Susana Camps, ella és professora dels tallers d'escriptura creativa a l'Ateneu. Molt bon dia, Susana.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya Amparo Juní. Ella és alumna dels tallers de Dolors Renau. Ha estat guanyadora també dels Jocs Florals de la Gent Gran i també és col·laboradora dels tallers de poesia de la Llar d'Avis. És autora, a més, entre d'altres, de Poesia Naïf. Molt bon dia, Amparo.
Bon dia.
I també ens acompanya la Jone Mirena Steinze, ella és alumna d'escriptura de l'Ateneu. Ha publicat L'escritora i el enterrador i ara acaba de publicar Voces de madrugada. Molt bon dia, Jone.
Hola, bon dia, Seba.
Escolteu, hi heu anat a mirar per les paradetes o què?
Sí, llibres una miradita, i ja m'has echat.
Alguna bossa porteu, eh? Jo ara estava xerrant amb la Susana i alguna compra hi ha fet. Escolteu, jo us volia preguntar, Amparo o Jone, què és el que us aporta escriure? Amparo, tu mateixa, què és el que t'aporta escriure?
Escriure em porta transmetre una mica a la gent, als lectors, a mi mateixa, escriure en la llibertat de comentar el que penses, les històries que se t'ocorreixen, bueno... Uh-huh. Tens una mica la llibertat d'escriure. Clar que també has d'aprendre una mica, no? A fer-lo millor.
Jònia, tu què t'aporta escriure?
Pues mira, a mi m'aporta moltíssim, perquè tot el que he vivit, l'experiència que he tenido, he encontrado una manera de ponerle letras a esa experiencia. Y Son historias, más que nada son relatos, y lo que me aporta es eso, pues no tengo nada que enseñar a nadie, porque yo tengo que aprender todavía muchísimo, pero me aporta el que me lean. Sí, eso sí, supongo que como a todos los escritores, ¿no? Y bueno, que yo no me gusta llamarme una escritora, soy una mujer que escribe, simplemente, ¿eh? Es así de sencillo. Y bueno, estar en este ambiente y cuando me habéis llamado para participar en esta tertulia, pues me ha hecho mucha, mucha ilusión, porque estoy envuelta entre libros, entre gente que conozco, y muy bien, pues no sé qué más decir.
I ara li pregunto a la Susana. Susana, costa ensenyar a escriure? Sembla una cosa fàcil i en realitat és difícil?
Clar, depèn del punt de que partim, no? Cada persona ve amb el seu propi bagatge personal. Hi ha qui, com jo dic, ve escrit de casa, perquè ja té molta pràctica de transmetre les coses, i si tens una bona base, doncs un costum de transmetre, d'organitzar les frases, una bona base literària, lingüística, em refereixo, gramatical, doncs ja tens molt de guanyat. Però és sorprenent, perquè a vegades persones que llegeixen moltíssim doncs tenen aquesta base i persones que llegeixen moltíssim no. De manera que hi ha algun problema de percepció, perquè no és el mateix el canal receptiu que l'emissor, i en aquí doncs s'ha de resoldre algun problema, no? Perquè les coses flueixin igual quan entren com quan surten. Hi ha alguna dificultat, hi ha diferents maneres d'enfocar-ho. Mm.
Perquè, clar, Susana, quan venen els teus alumnes i s'apunten al taller, amb quines motivacions ho fan? Perquè volen aprendre a escriure, per millorar, perquè el dia de demà volen publicar algun llibre? Què els anima a apuntar-se als tallers de l'Ateneu?
Hi ha una mica de tot, eh? O sigui, hi ha persones que diuen, mira, tota la vida m'ha agradat escriure, però no ho he pogut fer perquè no he tingut temps, ara és la meva, vaig intentar-ho. Hi ha qui diu, és que no sé si sóc capaç, ve d'una base més humil inclús, no? Perquè diu, no sé si sóc capaç, i allà ho prova. I persones que ja han experimentat, que tenen les possibilitats de fer-ho, diuen, el que em falta és una base tècnica, vinguen aquí a acabar-la d'assolir, i per tant, ja van amb idea de publicar, una mica tot.
Amparo, Jone, era el vostre cas aquest? Us vau apuntar perquè teníeu ganes d'aprendre a escriure els vostres pensaments? Volíeu aprendre aquesta base?
Sí, sobretot a raíz de publicar, de autopublicar el primer libro, La escritora y el enterrador, nunca había ido a un taller de escritura. Y una amiga me dijo, ¿por qué no te apuntas a un taller? Y entonces empecé a averiguar. Hombre, mi primera opción era el Ateneo de Barcelona, pero me resultaba sumamente caro. Y luego me dijeron, me parece que el Ateneo de San Cugat tiene un taller de escritura. Y entonces fui al Ateneo, me informé y empecé ahí.
¿Cuántos años portas anant a l'Ateneu a escriure?
Pues llevo un montón, llevo como cinco años, ¿verdad? Sí. Más de 5 años. Exactamente, sí, porque primero estaba la otra,
sí,
la otra profesora,
profe, sí.
Y luego viniste tú, sí, más de 5 años.
Doncs mira, escolta, Joni, ara m'interessa això que comentes, no? Més de 5 anys ja al taller, clar, arriba un moment, Joni, que tu penses potser que ja ho has après tot, o cada dia aprens una cosa nova en els tallers? Cada any hi ha alguna cosa nova per aprendre?
Jo crec que s'aprende sempre. Yo creo que desde que abres los ojos por la mañana estás aprendiendo continuamente. Y cuando sientes que no sabes lo suficiente, porque no es el saber, es el saber transmitirlo. Entonces yo puedo transmitirlo de una manera, una historia, pero luego pues sí que me hace falta una dirección que me diga, pues esto sería mejor que lo enfocaras de esta manera, o que en vez de esta expresión usaras esta otra. Y entonces yo creo que es que aprender, siempre estoy aprendiendo y no me canso.
Amparo, i tu, em consta que tu de professió ets metge,
sí,
però ara
sí.
T'has posat a escriure.
Clar, és que la meva història és que comença als 8 anys, quan començo a llegir compulsivament. La meva mare era una dona molt culta, una enginyera, i m'ha donat sempre llibres per llegir cultes, no? Res de tonteries, de coses de nens, no? De llibres de nens. I clar, a poc jo escric des de fa molts anys. El que passa que és que l'escritura meva era una mica solitària, els dies de guàrdia, quan esperes l'urgència i estàs amb l'ordinador, bueno, quan ha sortit l'ordinador és un moment que comences a poder fer una sèrie d'escriptures i coses. Després, un regal dels meus fills ha sigut el primer llibre i a mi m'ha agradat la idea de publicar. M'he autopublicat un llibre de relats i uns de poesia. I a raïs d'això, a la llibreria Alexandria, m'han explicat, no, Àngels, aquí n'hi ha tallers d'escriptura, si vols, sí, seria interessant, perquè mai saps tot. Escrius, però escrius al teu aire, escrius que potser no és la forma d'arribar millor o d'escriure amb perfecció, i, no? una qüestió més sèria, diguem-ne. No? I he conegut a Dolors Renau i he començat a anar als seus tallers i sí, ha sigut una experiència increïble, molt agradable i que he après molta cosa. I l'he deixat fa aquest any, que no he tornat, perquè demanaven anar a Barcelona també, a una llibreria de poesia, coses, i he deixat i he dit, mira, aquest any no puc, ja ho veurem després, no? Perquè sempre, jo crec que els tallers d'escriptura tenen això, no? T'acullen i te formen, te ajuden a tenir un caudal important, no?, de literatura i bona.
Jo us volia fer una pregunta tant a les alumnes, que quasi ja no són alumnes perquè ja publiquen o s'autopubliquen, però van començar com a alumnes, i com a tu, Susana, com a professora. Al principi hi ha vergonya d'ensenyar el que un escriu? Tu, els teus alumnes tenen vergonyeta a pensar que no serà prou bo? I vosaltres, Amparo i Jone, al principi, ai, teníeu vergonya també, ai, a veure si els agradarà, si no els agradarà, ese primer relato que entregues com a exercicio.
Sí, perquè si estàs poco acostumbrado a leer, escribes, sobre todo en voz alta, entonces a medida que vas leyendo vas pensando, bueno, ¿qué estarán pensando? ¿No? Y como ¿qué me van a decir? Claro, porque es lo que decía Amparo antes, que la escritura es muy solitaria. Entonces, luego cuando te toca, digamos, o cuando sientes la oportunidad, tienes la oportunidad de leer algo delante de una profesora como Susana, o de otras alumnas, pues entonces dices, sí que te da un poco de vergüenza y de reparo, ¿no? Y yo, que he sido una persona muy nerviosa toda la vida, pues sí, eso se me nota sobre todo mucho en la voz, ¿no? Hay veces que me pongo nerviosa, hay veces que no, bueno, va como va.
Yo en vergüenza no, pero sí el interés de llegir en voz alta, como has dicho tú, que tenía una persona de profesora, que et digui, mira, si fas això, si dediques més temps a la ortografia, al llenguatge sobretot, no? Fer-lo més literari, sí. El llenguatge, no? I clar, tot això surt cada vegada, cada dia del taller, amb la sensació de que has aprofitat el taller. Perquè clar, vas amb un interès concret, no? Aprendre a fer-lo millor.
Susana.
Sí, jo em trobo que hi ha molta gent que abans de llegir t'explica, bueno, jo és que de fet no estic content perquè no he tingut prou temps, no, passen tres quarts d'hora presentant, excusant la seva feina, d'altres que no tant, que llegeixen i ja està, però jo el que voldria destacar aquí és que és molt important el grup. O sigui, elles diuen, bueno, la profe, sí, clar, perquè opines, també perquè els hi preguntes què és el que volies dir, no? Una mica per coordinar si l'efecte que buscaven és el que han obtingut. No solament la meva opinió, sinó que estigui concordat amb allò que la persona volia expressar. Però el que trobo més interessant dels tallers, de fet, és que és tota la taula que immediatament dona una resposta. Si un fa un acudit i tota la taula riu, bé, doncs sap que ha funcionat, no? O si acaba el relat i la gent no s'ha enterat de qui era el que perseguia aquí, doncs, bueno, immediatament tens aquesta informació. És molt bo pel que llegeix. És una informació de primera mà, de contacte amb el públic.
I una pregunta que també us llenço, tant a professora com a alumnes. Com deies ara, Amparo, que comentaves, no?, aquestes correccions. Quan vau començar els tallers, us van haver de treure molts vicis que teníeu, que us pensava que no teníeu? I de la mateixa manera, Susana, els alumnes venen amb alguns vicis
Sí, és clar, sí, sí. De vegades són vicis d'escriptura, o sigui, de redacció, eh? Jo sempre em queixo molt del gerundi, que s'utilitza molt malament en general, eh? Molta gent utilitza el gerundi que no és de simultaneïtat, i d'altres petites coses, però també d'estructura, per exemple, no? O de, els que s'atreveixen més ja a utilitzar símbols, metàfores, doncs potser les fan massa allunyades del que és la mitjana que pot entendre la gent, per tant això s'ha d'acabar de coordinar, sí, ja cadascú té el seu.
Sí, la pregunta era si us vau haver de trobar muchos vicios, ¿os los quitasteis de encima?
Sí, a mí Susana me ha quitado muchísimo y todavía me tiene que quitar muchos.
No tantos.
Sobre todo en los tiempos verbales. Al principio, si empezaba, por ejemplo, un relato en primera persona, a lo mejor a mitad de relato
te ibas a otra
me iba a la segunda persona o a la tercera, y eso sí, esos vicios sí que, y sobre todo también los gerundios. Yo usaba muchos gerundios y a ella no le gustan los gerundios, y entonces eso
no es nada personal, ¿eh? Es la gramática.
Y sí, Amparo,
yo creo que sí, sí, porque la gramática es importante, vicis, sobre todo al millor repeteixes una palabra varias vegades, ¿no? Mm. Y bueno, tenim dos idiomes molt rics, no? El castellà i el català, que tenim sinònims i podem canviar i no tenim que repetir tot això. I això et dona el taller, no? I el grup. I a més el que dius, Susana, que clar, quan la gent, tu llegeixes davant de tothom, clar, si la gent queda meravellada i diu, ostres, que bé, no sé què, tu sents que has fet les deures bé, alguna vegada, no? D'alguna manera. I això te anima, no? I a més, ja aprens una mica a fer el mateix amb el grup, o sigui que també dediques elogis a cadascú del que escriu, perquè tothom tenim algo que comunicar. I és bonic això, no? El grup, com dius tu, Susana, no?
És que també el que és interessant, que al ser la mateixa consigna, és a dir, tothom escriu sota unes determinades directrius, el que veus són diferents respostes de la mateixa cosa. Clar. I alhora això et permet, jo crec, com a participant del grup, no només en a mi, això et permet també saber la dificultat que hi ha hagut. És a dir, és una lectura benevolent i cooperativa, perquè tu estàs des dels que han hagut de vèncer aquestes dificultats i saps quin és el recorregut, no? Per tant, és més fàcil comunicar-se. Ah,
jo crec que, a més, tothom el que va a un taller d'escriptura és humil, és una persona humil, bueno, més que res en el sentit de que no vas a lluir-te, perquè et pots lluir una mica, però surt la professora i de seguida aprens que no, que tampoc estàs tan bé, que tothom tenim algun defecte, o sigui, alguna cosa
la
que millora.
El professor us posa una mica, us baixa de peus a terra
això,
una mica,
això.
És una mica la seva
I si no,
tasca.
Lo millor, pues, el que no sent això, pues, marxa, no? Però normalment anem això, no? Per aprendre, perquè si no, no som escoltats aquí, comentem les coses, és una mica un aprenentatge, no? El taller és això, un aprenentatge.
Sí, però també hi ha, per exemple, persones que vienen que més que aprender vienen a ensenyar. Que nos hemos encontrado con algunos. Sí, sí, sí,
hay
sobre
hay
todo
que preceden un poco a la talla auténtica
literaria.
Sí, sí, sobre todo
hombres, sí. Y todo lo que tú escribes, pues le sacan 20.000 defectos, en cambio cuando ellos leen lo que escriben,
no aceptan críticas.
Tú les ves la pose y tú le ves la importancia que ellos sienten al oírse leer. Clar. Ellos mismos,
eso,
¿no?
Eso, disculpa, es una mica de micromachismes.
Sí, no.
I
bueno, però també
greu,
ho fan dones,
també,
eh?
No, ja. Però em sap greu perquè sí. El taller de Dolors, que érem tots dones menys un, no? Aquest, totes eren més col·laboradores, no? D'escriure entre totes i fer-ho totes, no? I tenir, no sé... No tenía la experiencia
sí,
que esta.
Sí, pero cuando hay un solo hombre, sí. Puede ser que sí, que si todo el resto del grupo
claro.
Son mujeres, se sienta un poquito más apabullado, por así decirlo, ¿no? Pero cuando en un mismo grupo hay dos o tres hombres, yo creo que entre ellos se crecen.
No sé, Susana, això digue-m'ho tu.
Jo no generalitzaria tant. Jo m'he trobat egos com un piano de persones que no estan proporcionades amb allò que fan, no? Un ego que és més enllà del que toca. I això ho he trobat tant amb home com amb dona. No podria dir que és exclusivament masculí. Ara potser sí que un home envoltat de dones que escriuen potser es pica més que al revés, no? Mm-hmm. Potser les dones tenim el costum d'anar més d'humils per la vida amb qualsevol disciplina, no només amb l'escriptura. Sí. Entres més humil als llocs i ells, bueno,
i tant,
determinades persones doncs potser reaccionen més, no? El fet de sentir-se no prou a nivell.
Jo he pensat perquè, clar, la gent quan va a un taller, o el que sigui, d'escriptura, de
no hi ha ningú millor que ningú,
tot,
clar.
És perquè tu vols aprendre alguna cosa, vols tenir una experiència bona, no per donar leccions, perquè si no, pues munta tu el teu taller.
Fes de professor.
Sí, sí. No? Potser, sí.
Ens queden pocs minuts i us faré una pregunta a totes plegades, si és que si escriure per vosaltres és com una teràpia.
Bueno, de alguna manera, yo no lo diría como terapia, pero sí, en algunos momentos es una terapia, y tanto que sí. Depende del momento emocional que estés viviendo, de la situación que estés viviendo, ¿no? Y claro, sí, sí, que puede ser. Sí,
sí, sí. Sí que puede ser una terapia, puede ser también una catarsis, ¿no?
Eso, una catarsis.
Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. O sea que... Yo creo que cuando una persona expresa de alguna manera, o bien por la escritura, o bien hablando, o bien en cualquier otro tipo de arte, la pintura, por ejemplo, la fotografía, siempre pone un poco de lo que lleva dentro en todo aquello que hace. Vamos, es lo que pienso.
¿Es terapia para los teus alumnes, venir al taller?
Jo crec que sí, i perquè a més hi ha molt bon ambient, llavors es troben amb persones que tenen doncs, les mateixes debilitats emocionals, per dir-ho així, no? En el sentit de que hi ha un bon intercanvi, a vegades hi ha idees molt diferents, estils molt diferents de persona, però es troben en allò que tenim en comú, que són les emocions. I la prova de que hi ha alguna de teràpia és que cadascú té els seus temes preferits, no els seus temes recurrents, no els hi passa només en els grans escriptors, ens passa a tots. Per tant, allò és el que necessites expressar, té alguna de necessitat.
Escolteu, passen un minut de 3:15 del matí, nosaltres deixem la tertúlia aquí. Encantada, Amparo, Jone, Susana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I ara us deixem amb Pere Rovira Pons, que és l'autor de Petits Contes Gegants de Sant Cugat, oi que sí, Carme? Una de les recomanacions infantils per aquest Sant Jordi?
Doncs sí, parlarem amb el Pere d'aquí uns minutets. Encara estaven treballant en el muntatge de la carpa dels gegants, que són una de les moltes entitats que participen d'aquesta festa. Si em permeteu, jo em colo un moment. No cal que marxeu, no cal que marxeu de moment. Espereu un moment. Que després de parlar del taller d'escriptura, jo no sé si la gent s'ha animat o s'ha atrevit a poder provar això de l'escriptura, a veure com va. Sí que m'agradaria preguntar-li a la Susana si heu notat que els últims anys hi ha com doncs més gent interessada a poder escriure.
Sí, de fet, aquí a l'Ateneu de Sant Cugat hem doblat el número d'alumnes, tenim dues classes seguides, però penso que es dona més llocs, perquè jo també estic en altres llocs, en centres cívics, biblioteques, a l'Ateneu barcelonès, i en allà som 145 professors, vull dir, és que hi ha feina, hi ha molta gent que té ganes de provar. Sí, sí.
Gent gran, gent jove, quin és el públic que més interès mostra per aprendre?
Interès mostra tothom, el que passa que, clar, hi ha més gent que té temps per fer-ho, és a dir, la gent més gran, o si algú té una situació d'un any sabàtic o un atur, doncs aprofiten per fer-ho, i gent jove també s'interessa molt, però esclar, tens els estudis pel mig, llavors, clar, cursos d'adolescents, per exemple, n'hi ha menys, perquè van prou carregats de feina.
Uh-huh. I les que avui feien d'alumnes, que jo crec que ja no les hem de considerar alumnes, sinó que elles ja han publicat i han fet els seus primers treballs, jo no sé si ja teniu un pròxim treball que tingueu començat o tingueu ja en ment començar a preparar?
Bueno, jo és que ara escric relats i coses. No penso encara, perquè el llibre que escric, els dos llibres que he publicat, un de poesia naïf i l'altre de relats, els he fet jo, o sigui, els he autoeditat.
I clar, això és una inversió, una feinada, una qüestió, i encara estic esperant el resultat de la venda, perquè costa molt. I prefereixo anar escrivint per tenir, recuperar molta cosa i després, quan pensi aquest any, no? L'any que ve segurament, pues sí, no? Però sobretot continuo escrivint, perquè la meva idea és que jo no seré escriptora com molta gent jove que comença i escriu i se dedica a això, a escriure. Jo ja estic jubilada, ja he fet la meva feina, la meva professió, i aquesta és per plaer. Sí que és veritat que vaig fent, però jo he tingut una idea i he fet diversos, i ara he fet un petit llibret en català, que lo edito, però lo regalo, o sigui que jo no quedo res. I sí, és una forma de continuar, no? De poesia, molta poesia catalana, i sí, mira, he guanyat un premi.
De continuar i d'arribar a la gent, també.
Jo sí, sempre, he fet sempre, petits llibrets, i l'he regalat a la gent, perquè la gent disfruti, d'alguna manera, no? Mm-hmm. Sense pensar en viure d'això.
I la Jone?
Bueno, yo estoy, como digo, en una biografía breve que tengo escrita. Estoy actualmente enzarzada entre letras, tratando de escribir mi primera novela.
Eso son paraules majors,
Son palabras mayores. Mm-hmm. Pero sí. Siempre me habían dicho que escribir relatos es más difícil que escribir una novela. Y es verdad.
¿Sí?
Es más difícil escribir un relato que una novela.
Bueno, una novela no es fácil, tampoc.
Porque en un relato tienes poco espacio.
Has de dominar molt el llenguatge.
Y tienes que dominar muy bien el lenguaje y saber las palabras que usas y que no tenga muchos personajes. En cambio, una novela te da para mucho, porque hay muchas páginas y entonces te puedes dedicar más a una descripción de un personaje o de un paisaje tiene más palabras, más capacidad de palabras. Entonces, hace poco leí que había un concurso del Club de Escritura Fuente Taja para un proyecto de novela. Y entonces dice, no hace falta tener la novela toda escrita, sino que tenga un proyecto. Ajá. Y entonces pedían como prueba de ese proyecto un primer capítulo o un segundo de esa novela, y que se premiaría pues al mejor proyecto de novela. Y dije, bueno, no tengo nada que perder, y como la tengo metida en un cajón hace tiempo, digo, bueno, pues lo mando. Y lo he mandado, hoy es el último día de las votaciones. Entonces,
o sigui que avui sabràs alguna cosa.
Sí.
I si no, demà.
Los que passaran 20, han habido 900 proyectos. Passaran 20. 20 que son los que más votaciones hayan obtenido. Uh-huh. Y otros 20 que elija el Club de Escritura por su valor literario. Bueno, yo ayer me dediqué a sacar un cómputo de votos. I estoy en el séptimo lugar.
Molt bé, molt bé. Que bien, molt bé, bien, molt bé, bien, molt bé. Bien, molt bé. Sí, doncs esperem que si et mantens en aquest rànquing, et tindrem a dins segur.
Sí, ja veremos.
Que vagi molt bé, que hi hagi molta sort. Jone, moltíssimes gràcies a l'Amparo, a la Susana i a la Jone, que avui han compartit aquesta estona amb nosaltres en aquest dia tan especial, aquesta dia de Sant Jordi, aquí al mig de la plaça, amb un ambient realment espectacular.
Gràcies per invitar-nos, sí, perquè la tertúlia aquesta ha sigut...
Us heu passat bé.
Molt, molt, molt agradable. Sí, sí. Sí, sí. Moltes gràcies.
A mi m'ha fet moltíssima il·lusió que me llamarais.
A mi també.
A mi també, moltíssimes
sempre.
Gràcies.
Sí, sí, sí.
Doncs, senyores, gràcies per haver acceptat la nostra invitació i que gaudiu de la Diada de Sant Jordi.
Gràcies.
Gràcies, gràcies. I molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé, doncs el Sant Cugat a Fons, aquest Sant Cugat a Fons especial, continua en directe des de la plaça d'Octavià. Cada vegada se suma més gent cada vegada. Per ser dilluns i a aquesta hora veiem molt de públic, gent jove, que segurament doncs, aprofitant el permís, un permís especial per sortir i copsar l'ambient i participar i viure de prop aquesta diada, doncs s'hi han acostat fins a la plaça. I la veritat és que l'aspecte, de mica en mica, es va veient, fa goig, aquesta plaça d'Octavià, que segurament les hores allò més fortes siguin cap a la tarda, no? Quan la gent ja hagi deixat la feina i pugui venir a la plaça per remenar entre les moltes paradetes que hi ha de llibres i de tantes altres coses que segurament no us imagineu i que estan relacionades amb aquesta celebració. Us dèiem en començar que també volíem parlar de la literatura dedicada als més petits. I avui ens acompanya el Pere Rovira Pons, que és l'autor del Petits Contes Gegants de Sant Cugat, un llibre dels geganters de Sant Cugat. Pere, molt bon dia.
Bon dia de Sant Jordi.
Bon dia de Sant Jordi. Vosaltres encara muntant la paradeta.
Estem acabant de muntar la paradeta, aquí al cantó del monestir.
Molt bé. En aquesta paradeta podran trobar, entre altres coses, aquest llibre que justament presenteu avui.
Avui presentem, que ens va sortir d'impremta divendres passat. Vull dir que el tenim fresquet.
Un llibre que està adreçat a quin públic?
Bé, de fet, jo penso que és un llibre intemporal, tot i que hem pensat en la mainada, que ho pugui llegir la mainada i que ho pugui guixar i il·lustrar, perquè hi ha una petita part del llibre que també és de, com uns passatemps, no?, per veure si realment han llegit el llibre, si l'han entès, a la part final. També hi ha una mica de diccionari de termes geganters. O sigui, és un llibre complet per explicar sobretot què són els gegants i quins són els gegants de Sant Cugat, que moltes persones els veuen, els nens ho pregunten, i llavors aquests gegants a darrere tenen una història, i aquesta història és la història de dos personatges, de dos santcugatencs que van viure fa un temps i que nosaltres hem volgut explicar amb aquest conte. També hi ha un altre conte associat, que per això diem petits contes, que són diversos contes, que és el conte de la salut. La salut és la gegantona petita que tenim ahir, que és una nena que toca la gralla, perquè a la colla gegantera hi ha molts nens i nenes que toquen les gralles i els tabals i ens acompanyen a les sortides. Doncs era una mica per explicar la història de la salut, no? I associar la història de la salut també ha vingut, doncs, acompanyant-la una mica, la història de qui és Sant Medir, no?, que és una mica un personatge molt de Sant Cugat i molt conegut.
Sí, perquè fullejant una mica el llibre he vist a la part final que comentaves alguna cosa d'una fava, i dic, què pinta la fava aquí?
Exacte, sí, perquè clar, evidentment Sant Cugat i els gegants i les històries que expliquem en aquest conte va molt lligat a la fava de Sant Medir, que és la història que explica doncs, les vicissituds d'aquest sant que va viure a Sant Cugat i que va ser mort i màrtir al segle IV.
Aquest no és el primer llibre dels geganters de Sant Cugat, perquè resulta que aquest és una revisió, una actualització del que es va publicar ara fa 10 anys, la veritable
Exacte.
Història d'en Joan i la Marieta.
Exacte. O sigui, fa 10 anys, quan els gegants van fer 20 anys, i commemorant aquest 20è aniversari, vàrem fer aquest primer conte, que és el conte d'en Joan i la Marieta, que ara l'hem tornat a reeditar en aquest segon conte, revisat i actualitzat, i on hi hem afegit el conte de la salut. Aquest conte doncs, va sortir això als 20 anys de la colla gegantera, i ara que aquest any en fem 30, precisament aquest mes d'abril, doncs hem tornat a editar un altre llibre afegint-hi doncs, el conte de la salut, el conte de Sant Medir, i aquests passatemps i aquest petit diccionari geganter de Sant Cugat.
Això que ens comentes és el que ve a ser l'actualització, no? La revisió de...
Exacte.
El primer conte que vau publicar.
Correcte.
Uh-huh.
Sí.
No,
deia això, doncs, que el primer conte doncs, va ser el que a més va sortir un conte i a més a més em va sortir una obra de teatre que també vàrem fer, vull dir, que d'aquest conte. Sí.
Quants llibres s'han editat?
Hem imprès 500 exemplars, per veure com respon al públic, perquè és un llibre molt local, és un llibre pensat per la gent de Sant Cugat, que ben diem una de les feines que fem els geganters, a part de passejar la imatge de Sant Cugat amb els seus gegants per arreu de Catalunya, arreu d'Espanya i Europa, perquè hem anat fins a Suècia, hem arribat, a Andorra també, hem anat a Extremadura, a l'AVA, que estem agermanats...
Arreu,
vull dir que hem anat voltant. i si no hagués sigut pel 155 probablement haguéssim anat a Alba, a Itàlia.
A Itàlia. Mm.
Però bueno, doncs ara estem amb aquest. Llavors aquest quan passegem pels pobles expliquem la història dels gegants, qui representa els gegants, i també fem una altra feina des de geganters, que és també explicar-ho a les escoles. I anem a les escoles i expliquem aquest conte a tota la mainada, doncs, que de tots els, quasi bé diria, de tots els col·legis de Sant Cugat coneixen la història.
Per últim, i molt ràpidament, que arriba l'hora en punt, i amb l'hora en punt les notícies, el butlletí horari. On poden trobar petits contes gegants de Sant Cugat?
Durant el dia d'avui el podeu trobar a la parada dels geganters de Sant Cugat, que serà molt fàcil de trobar perquè veuran els gegants i la salut exposats al seu costat. Estem al costat del monestir, a la plaça de l'Home.
Molt bé, doncs el Pere Rovira Pons, l'autor d'aquest segon llibre dels geganters de Sant Cugat, Petits contes gegants de Sant Cugat, una renovació de el primer conte, La veritable història d'en Joan i la Marieta, doncs li agraïm que avui ens hagi acompanyat. Gràcies, Pere, molt bon dia.
A vosaltres, bon Sant Jordi.